Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 17 de gener de 2013. El debat sobre la declaració sobiranista del Parlament de Catalunya, totes les discussions que hi ha a casa nostra sobre una possible consulta i una hipotètica independència de Catalunya, estan destapant un problema de fons que és trist i crec que cal corregir. És el de les relacions Catalunya-Espanya distants i de manca de comprensió mútua. Ahir el president Artur Mas, en una entrevista a Catalunya Ràdio, deia que des del govern espanyol van a sac asfixiant financerament Catalunya. No li falta raó en alguns aspectes, perquè la supressió cautelar de l'euro per recepta dictada pel Tribunal Constitucional és un nou problema econòmic per a l'administració catalana. Ahir, per la seva banda, el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, donava pistes sobre com l'Estat podria mirar de frenar l'escalada sobiranista. Segons ell, amb algunes concessions en infraestructures, cultura i finançament, n'hi hauria prou. Una vegada més, fem des d'aquí, des del primer cafè de Ràdio Estel, una crida al diàleg entre les administracions i també entre les altres instàncies de Catalunya i de la resta de l'Estat. És l'única manera de garantir una bona convivència i un futur millor per a tots. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest 17 de gener, festa de Sant Antoni Abat, comencem el programa resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el ministre José Manuel García Margallo va donar pistes de com l'Estat podria mirar de frenar l'escalada sobiranista. Segons José Manuel García Margallo, amb algunes concessions en infraestructures, cultura i finançament n'hi hauria prou.
A Madrid, però davant d'un auditori format per inversors estrangers, Margallo ha afirmat que, de fet, el govern ja està donant resposta a les principals queixes de Catalunya en aquests 3 eixos i que presta molta atenció a la llengua i a la cultura catalana. També ha afirmat que estan fent un gran esforç. El corredor mediterrani és potser una de les coses més grans que Catalunya podria demanar i que finalment s'acabarà. Des de l'acció exterior del govern espanyol també s'està prestant molta atenció a la cultura i a la llengua catalana. Ho va afirmar, com deia, Margallo durant la seva intervenció en el fòrum d'inversors Spain Investors Day. Margallo també va dir que es crearà un nou sistema de finançament autonòmic que millorarà l'actual i va demanar rigor en els comptes públics.
I el president de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista a la cadena pública Catalunya Ràdio, assegurava que en cap moment després de les eleccions no s'ha plantejat plegar, malgrat admetre que el resultat no va ser el que volien ell i Convergència i Unió. En un moment de l'entrevista, el president va acusar el govern espanyol d'asfixiar econòmicament Catalunya i va arribar a dir que des de Madrid van a sac. El president català també va instar l'Estat, i no pas el govern espanyol, sinó l'Estat com a concepte, a presentar alguna solució que sigui atractiva per a Catalunya si creuen que el sobiranisme, la consulta o la independència no són bones. Des de les 11 de la nit, les farmàcies catalanes ja no cobren l'euro per recepta després de la suspensió cautelar dictada pel Tribunal Constitucional en admetre a tràmit el recurs al govern espanyol i notificada ahir a la Generalitat en una decisió adoptada dimarts, com dèiem, en admetre a tràmit aquest recurs contra la mesura.
Les més de 3.000 farmàcies catalanes que ahir van continuar cobrant l'euro per recepta només ho van poder fer fins les 11 de la nit. A partir d'aquesta hora, la suspensió cautelar va entrar en vigor. Els farmacèutics no valoren aquesta mesura en si, però sí que conviden a obrir un debat profund sobre el finançament de la sanitat pública.
Altres notícies de casa nostra. La delegació del govern espanyol a Catalunya vol que l'Ajuntament de Corbera de Llobregat hissi la bandera espanyola en tots els edificis públics del municipi, incloent-hi les escoles.
Tot sorgeix per la denúncia d'un veí que reclamava que la bandera espanyola pengés a l'Ajuntament. La queixa del ciutadà només feia referència a l'edifici consistorial, però la delegació que encapçala Maria de los Llanos de Luna va anar més enllà i ha determinat que la bandera espanyola ha d'onejar a tots els edificis públics del municipi. Això inclou també els 5 col·legis de la població, la biblioteca, el camp de futbol i la seu de la policia local.
La Fiscalia de Lleida ha sol·licitat una fiança civil de 191.000 euros per a l'exconseller de Governació Jordi Ausàs, acusat de formar part d'una xarxa de contraband de tabac entre Andorra i la Seu d'Urgell. Aquesta quantitat, segons el fiscal en cap de Lleida, Joan Boner, servirà per pagar la possible multa d'Ausàs en cas que sigui condemnat.
Si el tribunal accepta la fiança reclamada pel ministre públic, l'exconseller haurà de sufragar la quantitat i, en cas contrari, el jutjat podria determinar l'embargament preventiu dels béns d'Ausàs per garantir el pagament. La defensa de l'exconseller ja ha reconegut aquesta decisió.
Les seccions sindicals i agrupacions de bombers han impulsat una consulta online sobre el dret a decidir sobre una possible unificació dels diferents cossos que actuen a Catalunya. Serà entre l'1 i el 12 de febrer.
Doncs així és, proposant una primera pregunta sobre si es considera oportú adherir-se al comunicat conjunt, a més per 38 col·legis i associacions professionals de Catalunya en què es defensa el dret a autodeterminació i també es comprometen a consolidar la resolució del Parlament que aposta que perquè el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu. Paral·lelament, els bombers plantejaran si Catalunya ha d'obrir un procés per començar a desenvolupar un nou cos de bombers, els bombers de Catalunya, com a únic país integrant els serveis dependents dels bombers de la Generalitat, també de l'Ajuntament de Barcelona i d'ENA a Catalunya.
I el regidor de Manteniment i Espais Públics de l'Ajuntament de Tarragona, el socialista Antonio Rodríguez, ha presentat la seva dimissió com a regidor després d'haver quedat imputat en un presumpte delicte relacionat amb la immigració sense papers. Així ho van confirmar ahir fonts municipals. El regidor va arribar a ser detingut i va quedar després en llibertat després de prestar declaració. Les mateixes fonts apunten que el cas no tindria a veure amb les seves tasques a l'Ajuntament, sinó amb la seva activitat privada. La investigació la porta la policia espanyola. L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros va explicar que el regidor li ha assegurat que és innocent i que ha dimitit perquè no vol perjudicar ni la ciutat de Tarragona ni el consistori.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. L'extresorer i exsenador del PP, Luis Bárcenas, va arribar a tenir 22 milions d'euros en comptes bancaris a Suïssa, segons la documentació que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha rebut d'aquest país, de Suïssa. Sempre, segons aquest text, Bárcenas va buidar el compte l'any 2009 un cop va ser imputat en el cas Gürtel.
El jutge Ruz ha traslladat aquesta informació a l'agència tributària i també a la policia perquè facin informe sobre 5 comptes trobats a Suïssa, 4 vinculats presumptament a Bárcenas i un altre a Eduardo Erazo, també imputat en el cas Gürtel. El cas contra Bárcenas es va reobrir al març per decisió de l'Audiència Nacional al Tribunal Superior de Justícia de Madrid. El va arxivar, però la Fiscalia Anticorrupció s'hi va oposar perquè veia indicis contundents de delicte. Bárcenas, recordem que tenia a finals del 2005 gairebé 15 milions d'euros en un compte Dresdner Bank a nom de la Fundació Panamenya Sine Qua Non. La xifra va pujar fins als 22 milions d'euros a finals del 2007 per posteriorment anar baixant fins als 12 milions a l'octubre del 2009.
I el Parlament Europeu demana als estats membres que reparteixin de forma justa els esforços per reduir el dèficit.
És a dir, que els governs centrals facin arribar a les autonomies la flexibilització de l'objectiu de dèficit que se'ls ha concedit. Textualment, l'Eurocambra demana que els esforços de consolidació fiscal es reparteixin de forma justa entre l'administració central i les territorials. Aquesta és una de les recomanacions que fa la Cambra a l'informe anual sobre finances públiques, i això sempre tenint en compte els serveis que proporcionen. L'informe sobre finances públiques en la Unió Econòmica i Monetària també adverteix del perill que la complexitat de les relacions entre les administracions pugui entorpir els programes de reducció del dèficit.
Música. La intervenció militar francesa a Mali ha pres una nova dimensió en les últimes hores amb una primera represàlia jihadista en un país veí de Mali. Una milícia islàmica, concretament, va atacar ahir un complex gasístic operat per la companyia algeriana Sonatrach, la noruega Statoil i la britànica British Petroleum, a l'est d'Algèria. L'acció va produir ahir 2 morts, un algerià i un britànic.
A més, també retenen 41 hostatges, la majoria estrangers, entre ells francesos, britànics, noruecs, canadencs, japonesos, irlandesos i nord-americans. Aquesta acció l'ha reivindicada una facció d'Al-Qaeda, del Magreb Islàmic, liderada per Mokhtar Belmodkar. És la seva represàlia per l'acció francesa a Mali, perquè Algèria ha obert el seu espai aeri pels avions de guerra. En aquest context, avui dijous es farà la reunió de ministres d'Afers Exteriors a Brussel·les per estudiar una resposta comuna a la crisi de Mali.
Als Estats Units, el president Barack Obama va anunciar ahir formalment un pla per exercir un millor control de les armes al seu país. El pla inclou mesures legislatives i 23 executives.
Entre les legislatives, preveu proposar al Congrés una nova prohibició de la comercialització de fusells d'assalt, que es restringeixi també l'accés als carregadors d'alta capacitat i que s'eliminin les bales perforadores. Obama instarà també els estats a compartir a l'escala federal les bases de dades sobre antecedents criminals. Pel que fa a les mesures executives o drets, que no requereixen l'aprovació del Congrés, es divideixen en 4 categories. Evitar que les armes arribin a mans inadequades, també prohibir la venda d'armes d'assalt, augmentar la seguretat a les escoles i millorar els serveis de salut mental. Aquesta decisió del president dels Estats Units, Barack Obama, de legislar no ha agradat l'Associació Nacional del Rifle, aquest lobby de les armes, que deu tenir gairebé 4 milions d'afiliats aproximadament, ha difós un vídeo acusant Obama de ser un hipòcrita i un elitista perquè, sense anar més lluny, les seves filles estan protegides per guàrdies armats. La Casa Blanca ja ha qualificat aquest anunci de covard i demagògic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà 9:15. En esports, el Barça va veure ahir com el Màlaga empatava a 2 en l'últim minut al partit d'anada dels quarts de final de la Copa. Per tant, l'eliminatòria es complica per als blaugrana, està com a mínim oberta.
Doncs sí, abans de començar el partit, però Leo Messi va oferir la seva última pilota d'or a l'afició acompanyada de les 3 anteriors. L'argentí va ser titular en un 11 inicial, on a part d'ell només van repetir Iniesta i Mascherano respecte a l'últim partit. El partit de tornada contra el Màlaga jugarà el proper dijous, dia 24 de gener, a les 10 de la nit.
Per cert, ahir va ser un dia històric per a la ràdio en català i particularment l'esportiva, perquè des de Catalunya Ràdio, Joaquim Maria Puyal va fer la transmissió de futbol en català número 2000 amb aquest Barça-Màlaga de la Copa del Rei. I un nom propi de l'actualitat esportiva, el de Pep Guardiola, que ja ha decidit el seu futur immediat al Bayern de Munic, va fer oficial ahir la contractació del tècnic català per 3 temporades a partir del juliol.
Doncs sí, en un comunicat a la seva web, el club bavarès confirma la retirada de Heynckes al fitxatge de Guardiola. L'entrenador català, que va deixar el Barça a final de la temporada passada per agafar-se un temps sabàtic, ha firmat un contracte, com dèiem, per 3 temporades amb el Bayern.
Unai Emery es va estrenar ahir a la banqueta del Sevilla després de la destitució de Mitchell amb un empat sense gols al camp del Saragossa, també en l'anada dels quarts de final de la Copa.
Partit força avorrit, sense dominador i amb poques ocasions de gol. La més clara, un cop de cap desafortunat del sevillista Maduro. L'eliminatòria resoldrà la setmana que ve al Sánchez Pizjuán.
I penúltima jornada de la primera fase del Mundial d'handbol en els grups A i B. En l'A, França i Dinamarca estaven ja classificades per als 8ens i s'han sumat aquesta classificació a Alemanya, Rússia i Macedònia. Recordem que Espanya en el grup D ja està també classificada.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Us expliquem que la plaça de Sant Pere del Vaticà es convertirà avui en una granja amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat, protector dels animals. Com ja és tradició, els ramaders i grangers italians organitzaran als voltants de la seu apostòlica diversos actes per commemorar el seu patró. Així, a partir de les 9 del matí, al costat de la columnata de Bernini, hi haurà ramats de vaques, cabres, conills, ovelles i altres animals, en un signe que mostra la producció agropecuària italiana. A més, els membres de l'Associació de aquest àmbit han invitat els propietaris de gossos i gats a portar-hi també els seus animals de companyia. La tradició de celebrar Sant Antoni Abat, fortament arrelada en el món camperol, està molt difosa a totes les comunitats agrícoles italianes. A 11:15 del matí, el cardenal Angelo Comastri, vicari general de Benet XVI per a l'Estat del Vaticà, presidirà una missa a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i a 12:00 es farà una desfilada de cavalls i cavallers per la via de la Conciliazione, on hi ha la frontera entre Itàlia i el Vaticà, per ser beneït solemnament.
I ahir, l'endemà que el Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg es pronunciés de forma contrària en 3 dels 4 casos a ciutadans britànics acomiadats dels seus llocs de feina per haver manifestat públicament la seva fe cristiana, el Vaticà va fer un toc d'atenció a Europa ahir, com dèiem, sobre el respecte a la llibertat religiosa. L'arcabisbe Dominic Manberti, secretari de la Santa Seu per a les Relacions, va denunciar que la cultura dominant d'Occident, en la qual parlen de l'individualisme materialista i el relativisme, amenaça fins i tot la compressió, volíem dir, que és l'Església, una comunitat fundada sobre la fe i la raó. En una entrevista a Ràdio Vaticana, Manberti va recordar que sobre aquests temes ja es va pronunciar la representació permanent de la Santa Seu en el Consell d'Europa, partint d'una cita evangèlica al César, que és el César de Déu i el que és Déu. El César diu que la comunitat política i l'Església són independents i autònomes en els seus respectius camps, cosa que no significa que l'espai religiós sigui un terreny fora de l'abast de l'Estat en el qual no s'apliquen les lleis.
I un doble punt de casa nostra: d'una banda, l'Escolania de Montserrat és a Rússia, on ha viatjat aquesta setmana, i avui dijous actuarà davant de 2.000 persones al Moscow International House of Music, en concret a la Svetlanovgrid Hall, una de les sales més espectaculars i modernes de Moscou, amb l'orga més gran de Rússia. El concert de l'Escolania, dirigit per Bernat Vivancos i acompanyat a l'orga i al piano per Vicenç Prunés, s'inclou dins el Festival Internacional de Música Sacra de Nadal de Moscou. El programa recull una part de música montserratina i una altra de nadales tradicionals catalanes. I d'altra banda, el Setmanari Catalunya Cristiana ha posat en marxa una campanya de captació de nous subscriptors. La fita és arribar a 1.000 noves subscripcions, i per fer-ho es necessita gent perquè col·laborin amb aquest mitjà de comunicació de l'Església Catalana. Les persones interessades a participar en la campanya i que vulguin guanyar 20 euros per cada subscripció nova a Catalunya Cristiana poden assistir a la reunió informativa que hi haurà dimecres de la setmana vinent, el dia 23 a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. El mateix Joan Gaspart, que col·labora amb la iniciativa, donarà tots els detalls de la campanya. Les persones que vulguin assistir a la reunió poden trucar al 93 409 2770. Principals titulars de portada a la premsa: La Vanguardia, Europa demana als estats que no collin només les regions. El periòdico: La crisi de Mali s'estén a Algèria. El Punt Avui: L'imperi contraataca. Aquest titular es refereix a l'ofensiva de la delegació del govern espanyol a Catalunya perquè en molts municipis, ara últimament Corbera de Llobregat, es pengi en edificis públics la bandera espanyola. Diari Ara: Al-Qaeda respon a Holanda, referint-se a la situació que ha d'afrontar el president francès al nord d'Àfrica. El País: Bárcenas va amagar 22 milions a Suïssa, sent gerent i tresorer del PP. El Mundo: el tresorer del PP amagava a Suïssa 22 milions en plena trama de Gürtel. I el diari ABC: nou desafiament d'Al-Qaeda a Occident. Finalment, destaquem La Razón, que titula en una altra línia: Jordi Pujol Júnior ven els seus cotxes de luxe a través de brokers a l'estranger.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
C Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens poma Royal Gala en safata a 1,99 euros al quilo.
I bolets a 1,99 euros la safata de 400 grams.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit sembla que ja va millorant, va estirant. No hi ha... Ara mateix no queden massa vies amb problemes o amb volum de trànsit. De les poques que encara van malament, la C58, aquí entre el nus de la Trinitat, la zona de Torre Baró, sobretot més amunt, a Montcada, Ripollet, tot això en sentit Terrassa, encara trànsit molt espès en aquesta autopista del Vallès. El tram de Sabadell també va ple en aquesta autopista, en aquest cas en sentit sud, en sentit Barcelona. Queda també trànsit lent a l'entrada per l'autopista C32 a Sant Boi de Llobregat o, per exemple, també a l'entrada pel cinturó de litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, sentit zona franca. A les dues rondes, sobretot, destacar la ronda litoral, que va més plena que la de dalt, i entre Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, així ho indicant els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, ja hem deixat enrere aquestes nevades significatives a la zona del Pirineu, especialment al vessant nord, on els gruixos han estat molt significatius en molts casos, però avui el temps molt més tranquil, en general amb sol arreu del país, amb núvols, això sí, encara cap al vessant nord del Pirineu, més trencats durant el centre del dia, també alguns intervals de núvols a punts del litoral central, on fins a migdia aproximadament no descartaríem que de forma molt local pogués haver-hi algun ruixet. Després, durant la tarda, aquests intervals de núvols del litoral central també s'anirien retirant. Però avui el que encara continua és aquest fort vent. No tan intens com dies enrere, però sí que encara continuarà bufant amb intensitat a punts del nord del país, especialment cap a la Costa Brava, també cap a punts del sud del territori, amb possibilitat que fins a migdia hi hagi algunes ratxes de vent que rondarien els 90 km per hora. Temperatures màximes que avui quedaran similars a les que teníem ahir. En canvi, les mínimes han estat una miqueta més altes. Al final del dia d'avui veurem com s'acosten núvols alts i mitjans per l'oest del país, que guanyaran terreny de cara a la propera matinada, s'estendran a tot el territori. I, de fet, demà esperem que arribi aquest nou canvi de temps. Tornem amb aquesta variabilitat, tornem a parlar demà de molts núvols de cel tapat a tot el territori i de precipitacions que cauran a punts de l'oest del país. La cota de neu, malgrat tot, estarà alta, cap als 1.900 metres. Per tant, això també és indicatiu que la temperatura demà doncs tendirà a pujar. Ho deixem aquí. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat. L'apunt ara mateix.
Un restaurant que serveixi uns 120 àpats diaris llença més de 9 quilos de menjar, o 31 euros cada dia, fet que suposa uns 3.000 quilos i uns 9.200 euros perduts cada any. sense que ningú aprofiti aquest menjar. És l'estimació, el càlcul que han fet la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Alícia, per als quals, en termes percentuals, el sector de l'hostaleria, la restauració i el càtering llencen a les escombraries entre un 4 i un 10% dels aliments adquirits. D'aquest tema en parlem amb la Punt Actualitat, avui amb una entrevista amb un dels coautors d'aquests estudis, amb el Gerard Carrió. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs la Fundació Alícia, com deies, i l'Autònoma han editat una guia amb el nom Aprofitem el menjar. És una guia per la reducció del malbaratament alimentari en el sector de l'hostaleria, la restauració i el càtering, i es tracta d'una eina molt útil amb mesures concretes per fer més eficients doncs, els establiments de restauració mitjançant un millor aprofitament dels aliments. I parlem els propers minuts amb el tècnic de l'Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma i un dels responsables d'aquest informe, el senyor Paco Muñoz. Bon dia, senyor Muñoz, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, bon dia.
Quins són els punts principals que destacaria d'aquest informe?
Bueno, ja els heu apuntat vosaltres en la introducció, doncs el tema de la despesa econòmica que incorreixen els restaurants, el sector del càtering en general, quan no aprofiten suficientment un dels recursos principals que tenen, que és el menjar que adquireixen i que serveixen als seus clients. I bueno, també doncs, destacar que també doncs, els restaurants doncs, amb aquesta guia doncs, tenen l'eina pròpia per poder fer front a un problema que és un problema que és d'abast social, no? Que va des del camp fins a la taula i que significa que en el conjunt de tot el sector doncs, es llencen al voltant de 40.000 tones. Doncs ara ja tenen una eina per poder fer front a aquest problema i, a més, doncs, poder també millorar els seus resultats econòmics i fer més viables les seves empreses.
Aquestes mesures doncs, permetran estalviar més de 4.000 euros, déu-n'hi-do anuals, a un restaurant que llenci més de 3 tones de menjar. Què recomana la guia?
Doncs la guia doncs, recomana que els restaurants, el sector del càtering, doncs, es fixin en allò que llencen. Un gestor d'un restaurant, d'una empresa de càtering, el que ha de veure és obrir la tapa de les escombraries, obrir la tapa del contenidor marró, aquell que llencen les escombraries orgàniques, les restes dels aliments, i també, si no fa la recollida selectiva orgànica, que això no hauria de fer, però sabem que alguns ho fan, doncs també la tapa del contenidor del rebuig, no? I furgar aquí dins i veure si allà hi ha menjar. I sobretot quantificar-lo, veure quina és la quantitat, perquè això són diners que ha llançat, i també veure on tipificar-lo, veure on s'han llançat, d'on venen aquest menjar, no? Si aquest menjar és un menjar que ve del magatzem, no? Si és un menjar que s'ha fet malbé mentre que el teníem emmagatzemat, si és un menjar que en el procés de netejar les peces de carn o de peix o el que sigui, o de fruites o verdures, doncs a la mateixa cuina, doncs no s'han fet prou bé i s'estan llançant allà dins, no? O bé si és un menjar que ve de la sala, no? Que la gent doncs, no ha escurat prou els plats, o no els ha acabat, o els torna plens, i bueno, en funció de com venen i de la quantitat que hi ha, doncs, focalitzar les mesures a emprendre. Mm.
Són recomanacions doncs, que fan els restaurants, però que les podem aprofitar també i fer-les servir a casa, aquestes mesures.
Evidentment, perquè una llar, cap i a la fi, no és res més també que un petit servei de restauració per la família, no? I les recomanacions que donem, doncs, allò d'intentar doncs, aprofitar el menjar de les restes del menjar dels refetons, fer menjar de refetons, o mirar de prioritzar aquell menjar que està a punt de caducar per fer-lo el menjar, doncs són també d'aplicació a les cases, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, senyor Paco Muñoz, coautor de l'estudi Aprofitem el menjar, del qual hem conegut alguns detalls. Esperem que les reflexions que inclou aquest estudi ajudin molta gent i ajudin la societat a impulsar una justícia més gran en el terreny alimentari. Sabem que hi ha, per exemple, el Banc d'Aliments que lluita contra el malbaratament en el terreny més domèstic o més de les famílies, i aquí doncs, tenim aquestes reflexions. Es pot consultar en alguna web aquest estudi, senyor Muñoz?
Sí, sí, efectivament. L'estudi està disponible tant a la web de la Fundació Alícia, perquè són també coautors de l'estudi, com a la mateixa web de la Universitat Autònoma de Barcelona. O sigui, només clicant les pàgines principals de les dues institucions poden recollir doncs, bueno, baixar-se gratuïtament doncs, l'estudi que hem realitzat i esperem que sigui d'utilitat per tot el sector i les famílies.
Doncs hem conversat amb el tècnic de l'Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma i un dels responsables d'aquest informe, el senyor Paco Muñoz. Moltes gràcies per atendre'ns doncs, la trucada del primer cafè. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara, quan falta un minut per 8:45, començarem de seguida la tertúlia d'actualitat.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de comentari de l'actualitat. La tertúlia la compartim avui amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
I també amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Bon dia, germà Lluís Serra.
Bon dia.
El sobiranisme a Catalunya torna a ser notícia, perquè, d'alguna manera, nosaltres pensem que tot això està destapant, sobretot el tema de la declaració que podria aprovar la setmana vinent al Parlament, un problema més de fons, que també coneixem molts i coneixem segur molts dels oients, que són doncs, les tensions entre Catalunya i Espanya i tot el que són les desconfiances mútues, amb les paraules que ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio va dir Artur Mas, en el sentit que van a sac o ens ofeguen financerament. Tota aquesta desconfiança, doncs, em sembla que només es pot afrontar des del diàleg, però vaja, què pensen vostès de tot plegat o què destacarien com aspectes que es puguin analitzar?
Senyor Arcadi, no vaig escoltar les declaracions del senyor Mas, les vaig ara aquí per primera vegada. Ara, és evident que des del govern central hi ha una actitud molt poc receptiva de cara a aquestes peticions que Catalunya ve fent des de fa mesos, que es van concretar amb aquella manifestació de l'11 de setembre i després doncs, amb la formació del nou govern i el pacte per tirar endavant una consulta l'any que ve, ho han acabat de reafirmar. I penso que aquest és un camí lògic, és un camí raonable. De vegades em fa una mica de por, tanmateix, tal com ara apuntaves, que no estem massa tensant la corda amb les relacions, que potser valdria la pena que ens expliquéssim una mica més. Jo penso que tenim raó.
No hi ha cap dubte. Vostè pensa que el camí iniciat...
Jo penso que tenim raó i que qualsevol país, sigui el que sigui, per descomptar Catalunya, té el dret a decidir la seva autodeterminació, si ho creu convenient. Ara, una altra cosa són les fórmules en què això es porta a terme. Soc completament favorable a les tesis independentistes, però, de totes maneres, a vegades em fa por que, més que tesis independentistes, en ocasions semblen un rebuig cap a tot allò que fa Madrid, que no ho fa gens bé. Tot s'ha de dir que no ho fa gens bé i que, per tant, valdria la pena que tinguessin cura. Però tinc la impressió que, si volem que el procés triomfi, caldrà tenir bons models per les dues bandes. Certament, amb aquestes declaracions, doncs, penso que són del senyor Margallo i no sé qui, no tindrem pas bons models al darrere. Però crec, de totes formes, que valdria la pena començar a fer un calma. Tots els processos que han acabat triomfant han sigut perquè s'han fet amb voluntat de diàleg.
Germà Lluís, està d'acord o destacaria més coses?
No, jo estic d'acord amb el que diu. El que no veig que sigui fàcil obtenir aquesta voluntat de diàleg, perquè el diàleg ha de ser mutu.
Exacte.
I aquí el que es parteix és de la confrontació. És a dir, contínuament, a qualsevol mesura que des d'aquí es proposa, de seguida hi ha mesures correctores, confrontatives, tant en, per exemple, jo estic d'acord amb el tema que Artur Mas ahir, que vaig escoltar després, no al matí, sinó en un altre moment, gran part de l'entrevista, doncs de l'asfíxia econòmica, i després tot amb els altres nivells, que realment estic sorprès, com el ministre Margallo podia dir, que es presta molta atenció a la llengua i cultura catalanes quan l'estan atacant per tot arreu, també, no? És a dir, hi ha asfíxia econòmica, asfíxia també cultural dels símbols d'identitat de Catalunya. En fi, aleshores jo veig que hi ha un ambient de confrontació, perquè el que es vol demostrar és que Catalunya no, ni s'ha de plantejar el sortir d'Espanya, no? Aleshores, de no exercir el dret a l'autodeterminació. Però aquí, per mi, hi ha un tema de fons que és preocupant. És a dir, em sembla que les democràcies el que té un monopoli de la violència és l'Estat, de l'exèrcit, la policia, etc. No? I aleshores jo penso que en aquest moment el govern de l'Estat està exercint aquest monopoli, violentant d'alguna manera molt fort a través de l'economia, per exemple, que si aquí ja impedeixen tot el tipus d'ingressos possibles, no paguen els deutes que tenen respecte a Catalunya, aleshores Catalunya què ha de fer? És a dir, fer unes retallades encara més fortes, per tant, s'està jugant a costa dels ciutadans, s'està jugant per una lluita de poder. I aquest és el tema, per mi, preocupant, perquè els que estan agafats són els ciutadans amb aquest tema. Una lluita de poder i els ciutadans estem perjudicats, no?
Aquest serà un dels temes que tractarem a la tertúlia d'actualitat, on ens acompanyen, recordem-ho, el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i germà marista, Lluís Serra. Amb la Sara Cruz, que ja és aquí. Sara, bon dia novament.
Bon dia a tots.
Repassem aquest i altres temes dels que tractarem en la tertúlia. Bé, sobre el sobiranisme hi ha diferents coses. També unes paraules del primer ministre escocès, Alex Salmond.
Doncs sí, Alex Salmond va evitar i pronunciar-se sobre Catalunya, però no, per no interferir en afers que afecten altres països. El mateix dia que la Cambra dels Lords debat la llei que permetrà que es faci la consulta escocès, el primer ministre d'Escòcia va explicar el procés davant de la premsa internacional. D'altra banda, aquí a casa nostra, Iniciativa farà una consulta interna sobre el referèndum quan sàpiga la pregunta. Ho va explicar Joan Herrera, que ha dit que un cop es tingui la pregunta, el partit farà aquesta consulta entre militants i simpatitzants. I d'altra banda, el ministre Margallo diu que amb algunes concessions en infraestructures, cultura i finançament n'hi hauria prou per frenar el sobiranisme a Catalunya, i també va explicar que es presta molta atenció a la llengua i a la cultura catalanes.
L'euro per recepta ja no es cobra a les farmàcies catalanes des de les 11 d'aquesta nit passada.
Doncs si el sistema va començar a funcionar des de les 11, sense problemes, que ja van tenir les farmàcies quan es va implantar la xarxa. Per tant, els primers usuaris ja s'han pogut beneficiar d'aquesta mesura. D'altra banda, el Tribunal Constitucional suspèn l'impost als dipòsits bancaris i també les taxes judicials de Catalunya. Aquesta decisió es va prendre a la mateixa reunió en què es va acordar aquesta suspensió de l'euro per recepta a Catalunya, però encara no s'ha donat a conèixer.
Són aquests alguns motius que donen peu a les declaracions d'alguns dirigents polítics catalans, en el sentit que s'està asfixiant Catalunya amb aquestes supressions d'impostos des del govern espanyol. Parlem ara de la notícia internacional d'aquesta setmana, sens dubte, la intervenció militar de França a Mali, que en la lluita contra el que és qualificat de fonamentalisme d'inspiració islamista està donant algunes represàlies importants.
Doncs sí, ha pres una nova dimensió amb una primera represàlia jihadista en un país veí. És que Al-Qaeda ha segrestat 41 hostatges occidentals a Algèria com a represàlia per la intervenció a Mali. Recordem que ja dues persones han resultat mortes. D'altra banda, Luis Bárcenas, del Partit Popular, es va saber i tenia 22 milions en comptes a Suïssa. Bárcenas està acusat de suborn, també delicte contra la hisenda pública i blanqueig de capitals. I finalment, Obama va aprovar ahir dimecres 23 decrets que endureixen l'accés a les armes de foc. Preveu proposar al Congrés una nova prohibició, per exemple, de la comercialització de fusells de sal. Aquesta nova mesura sorgeix arran d'aquesta matança en una escola de Newton que va passar el passat 14 de desembre, en què van morir 26 persones a mans d'un noi de 20 anys.
Gràcies, Sara. T'esperem a les 9 amb més notícies.
Molt bé, bon fins ara. Bon dia.
Una pausa i de seguida continuem amb la tertúlia.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i mig i seran 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat que estem compartint avui des del primer cafè de Ràdio Estel amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Bé, de les declaracions d'ahir parlaven vostès del ministre d'Afers Estrangers espanyol quan deia que amb algunes concessions en infraestructures, cultura i finançament es pot frenar el debat sobiranista, però també van dir-hi la seva altres dirigents i fins i tot el primer ministre escocès, Alex Salmond, va fer una referència implícita al procés català, intentant-se desmarcar.
Bé, un parell de coses. Primer, sobre el que diu el senyor Salmond, jo penso que és evident que, de moment, doncs, qualsevol dirigent estranger sigui prudent en quant a les conseqüències que pugui tenir per Catalunya i per l'estat espanyol aquesta situació i l'home diplomàticament aturat. Però jo diria que això potser ens hauria de reflexionar sobre una altra cosa, que és que el tema del procés independentista a Escòcia ja porta molts anys de cua, no és una novetat d'ara. I de vegades jo tinc l'impressió que hem pres la... tenim la sensació de que el procés independentista a Catalunya serà cosa de 24 hores. I tinc l'impressió que això ens l'haurien de reflexionar una mica. Pensem en el Quebec, pensem en Escòcia. No dic que no ens hagi il·lusionat el procés i que l'hagin tirat endavant, però que totes aquestes coses porten anys i anys madurant-se. Per tant, aquí també tinc l'impressió que hauríem de fer el mateix, avançant passos segurs, però saber que és un procés llarg. I en quant al que diu el senyor Margallo, doncs jo tinc l'impressió que aquests senyors, una vegada més, com deia abans en Lluís, no n'han entès res. Aquesta gent no n'han entès res, es pensen que és una qüestió estrictament doncs, monetària, si volem, i per tant doncs, diuen que amb quatre petites inversions la cosa es solucionarà. I aquí també voldria dir una cosa, perquè de vegades, i amb això m'he discutit algun cop, alguns defensors del procés independentista gairebé sempre posen com a primera argumentació la qüestió del finançament i la qüestió del dèficit fiscal de Catalunya. I jo penso que és una mala manera de començar. Perquè si gairebé sempre parlem només del dèficit fiscal a falta de diners, ens donaran aquesta resposta. Escolta, ja els hi miren diners i vostès quedaran. Jo tinc la impressió que sí, que pot ser que guanyem o pot ser que en perdem, però que la qüestió de la sobirania ha d'estar per damunt de totes les relacions econòmiques.
Sí, vostè ha defensat alguna vegada que amb la independència no se solucionen els problemes econòmics de Catalunya, és a dir, que si un vol ser independentista, que ho sigui per convicció,
Aquesta és una mica la idea, perquè si no es presten a respostes com la d'aquest senyor.
Sí, ja aquí un dels temes que em crida l'atenció, sobretot del ministre Margallo, és que no es fan la pregunta, jo no he vist que hi hagi anàlisis seriosos en general, a no ser que s'hagin fet i no es conegui, de per què s'ha arribat a aquesta situació. És a dir, això jo penso que no es pregunta, és a dir, no pot ser, la gent, per exemple, a Catalunya pot demanar això, està contra la Constitució, etc. Per què s'ha arribat a aquesta situació? Jo penso que no s'ho pregunten. I el no preguntar-s'ho estan reproduint en la solució els problemes que han generat la situació. Sí. I aleshores encara creant més desafecció, perquè el que fan és que, clar, estan apretant d'una manera tan forta i d'una manera tan agressiva que l'únic que estan fent és encara generar més un sentiment més fort de rebuig. Clar, aquest és el tema que no ven resolucionat. Segon, penso que amb això el PP ha estat molt poc intel·ligent respecte al problema que tenen ara, perquè com a mínim haguessin pogut ajornar uns mesos si, per exemple, Rajoy hagués escoltat a Artur Mas quan portava el mandat no personal sinó del Parlament de Catalunya per dir el tema del pacte fiscal. Si en aquell moment hagués obert un període de negociacions a dir, doncs, nosaltres estudiarem aquest tema i veurem després què fem, com a mínim hagués donat un cert temps per dir a veure què passa aquí. Però al tancar-se radicalment, l'únic que estava fent era, doncs, el següent pas. Ja es veia evident, el següent pas, no? Per tant, hi ha tota una sèrie de coses que jo penso que no les tenen en compte i l'únic que no es pot, d'alguna manera, dir tot el dia la Constitució. Que també la Constitució és el punt de referència, el marc de convivència, però també en aquests moments molta gent ja està dient de com es va elaborar la Constitució, primer punt. I després com s'ha interpretat, perquè poc després d'aprovar-la ja ve el 23F, que ja fa una relectura restrictiva i centralista de la Constitució, perquè quan la gent diu que el Tejero va perdre, no, el Tejero va guanyar. Va guanyar, no va guanyar el cop d'estat com a cop d'estat, però va produir l'efecte que es volia, que és recentralitzar Espanya, i després aquí va venir la LOAP, etc. No?
Però també molts analistes veuen el fracàs del 23F com un compromís de l'exèrcit amb la democràcia, que també era necessari.
Bé, però jo...
Ara no és el tema, ja ho sabem, ara no és el tema, i potser sí, però... el senyor Oliveres té opinions
home,
pròpies.
Home, ara va sortir no fa gaire, i penso que algun ponent de la Constitució ho va reafirmar.
Sí, Herrero de Miñón,
que l'apartat referent a la Unitat d'Espanya l'havien redactat no ells, els hi van portar des de la Casera General de l'Exèrcit, i escolti, vostès posin això, sí. I per tant, allò que és un cop d'estat, ens agrada, és un cop d'estat. Per altra banda, la Constitució diu que no es pot canviar, però recordem l'any passat que amb un tema econòmic, com era el tema dels dèficits i dels deutes públics, amb un tres i no res, van canviar la Constitució.
No, és clar que es pot canviar. Una altra cosa és que hi hagi voluntat política, ara no existeix aquesta voluntat. Majoritàriament a Espanya.
Un cas que no s'ha produït, però imaginem que el príncep Felip i la Letícia haguessin tingut primer una noia
i després un noi,
forçosament haguessin hagut de canviar la Constitució.
Perquè si no, la nena, la filla gran primogènita, quedava exclosa de la successió.
Això, però com han tingut tot nenes, doncs això no es planteja. Vull dir,
tenen
es pot
dues,
ajornar amb
poden tenir-ne algun mes.
En una època millor, no?
Sí, sí.
Per la monarquia. Per
I tant.
Clar que es pot canviar la Constitució, però per mi estic dient que el greu problema d'Espanya és que la Constitució és intocable i l'únic que es canvia així de forma brutal són les lleis d'educació. Quan una llei d'educació ha de tenir un marge molt més ampli, molt més llarg, perquè, per exemple, un alumne que hagi estat 18 anys a les escoles, quantes lleis d'educació ha viscut? No ha viscut un procés llarg coherent. I aquí és on realment s'hauria pactat els partits per dir, no, fem una llei d'educació que tingui una continuïtat. Si cadascú vol imposar el seu model, doncs bé, doncs això, així anem. Perquè l'educació mereix un període més llarg. La Constitució pot adaptar-se molt fàcilment a canvis.
Diferents temes i molt interessants estan sortint avui en les reflexions que tant Arcadi Oliveres com Lluís Serra estan fent, però avui, aterrant en alguns temes concrets de l'actualitat d'aquest matí, parlem de l'euro per recepta, que ja no es cobra a les farmàcies catalanes des de les 11 d'aquesta nit passada a causa de la suspensió cautelar dictada pel Tribunal Constitucional en admetre a tràmit un recurs del govern espanyol contra aquesta mesura, per una qüestió d'interpretació competencial, és a dir, i també d'igualtat entre els espanyols, perquè suposadament Catalunya doncs, no podria fer això que seria acumulat a altres retallades del govern espanyol.
Bé, jo haig de dir que en aquest cas estic d'acord amb que s'hagi suspès aquest euro per recepta. Els ingressos s'han de buscar des d'altres llocs i no pas martiritzant, doncs, moltes vegades, a persones jubilades, a persones que tenen dificultats. Jo sé directament per boca de farmacèutics que hi ha hagut gent doncs, que ha arribat allà i escolti, havia de comprar això però només porto 5 euros i més no puc comprar.
Sí.
I, evidentment, paguen justos per pagadors. A altres persones els hi farà cap mal pagar un euro per recepta i mira, és un ingrés més. Però tinc l'impressió que això certament no s'hauria d'haver fet i estic...
És curiós que ara gira una mica la truita. El govern català ho interpreta com un ofec a les finances catalanes.
Clar, no, evidentment que sí.
I molta gent està d'acord també
és,
amb aquestes
coses. S'haurien de buscar altres ingressos. A mi sempre m'obsessiona una cosa que ja he dit més d'un cop en aquesta taula, que és que allà on s'anien a negociar els ingressos, per exemple, l'impost de successions. El govern espanyol, perdó, el govern català, tan bon punt va arribar al poder, el primer que va fer va ser suspendre un impost de successions.
Això era fa 2 anys, però ara tornarà.
Fa 2 anys, sí, sí. Però en aquell moment només el pagaven les rendes més altes. Les herències més altes, les herències més fluixes no les pagaven. El van suspendre. El govern espanyol va deixar el govern català, sí, va deixar d'ingressar 55 milions d'euros per aquesta raó. I al mateix temps, i curiosament, es va començar una revisió, deien que de caràcter administratiu, del PIRMI, de la renda mínima d'inserció, perquè deien que hi havia gent que feia trampa, que segurament avui hauria d'haver-hi. Van suspendre el pagament del PIRMI, finalment van reduir molt aquests pagaments, i al final els diaris ens van dir que amb tot aquest tràmit el govern català s'havia estalviat 55 milions d'euros. És a dir, deixàvem de gravar les grans fortunes amb 55 milions d'euros i acabàvem sacrificant els del PIRMI amb 55 milions d'euros. Aquesta no és manera d'actuar.
Jo el tema de l'euro de recepta veig dos o tres matisos. Un, que no és tant un aspecte farmacèutic ni de salut dels ciutadans respecte a que ara s'hagi impugnat i tirat endavant, sinó una lluita de poder. És a dir, doncs, aquí manem nosaltres, això és una competència nostra. Però en la defensa d'aquesta lluita de poder jo crec que és totalment injust quan s'està dient el tema de la igualtat. Perquè no posen, per exemple, la igualtat en l'IRPF. Perquè no posen, per exemple, no diuen la igualtat dels catalans respecte, per exemple, que aquí hem hagut de pagar el tema de circular per autopistes quan l'autovia, per exemple, no funciona, que les autovies s'havien de funcionar, etc. És a dir, que quan es diu el tema d'igualtat, això no és cert, el tema d'igualtat. És a dir, la defensa en realitat...
Es paga molt
no
més per autopistes aquí
i,
que Andalusia.
I mirem a Catalunya, paga molt més. La mitjana global de la vida aquí és molt més cara, per tant s'està pagant sí. més. Però quan estan dient aquest argument de la igualtat, és un argument que és mentida. I, que no, i si ho volen aplicar, estic d'acord, però que ho apliquin a tot, no només a l'euro per recepta. Per tant... En el fons hi ha una lluita de poder i aquí està el tema d'igualtat. I després veurem quan això passa a Madrid, que és el mateix PP que Madrid va posar l'euro per recepta. No? I després aquí hi hauria un segon punt. Un segon punt que faria referència a plantejar un tema més a fons, que seria com utilitzem el tema de la farmàcia com a ciutadans. I aquí l'euro per recepta s'ha recaptat una quantitat, però després s'ha recaptat a no comprar no comprar medicines, perquè també aquí hi ha dos aspectes. Un, que realment hi ha gent necessitada que estava fent uns sacrificis enormes pagant aquest euro o tot el que significava, però també a l'ús de les medicines. I aquí hauríem de veure si, per exemple, s'està fent bé per part de molts ciutadans l'ús de les medicines. Al ser gratuït, doncs, hi ha molta més com facilitar per consumir. I després, també, per què no s'introdueix, per exemple, el que crec que està en Estats Units, que si tu necessites per prescripció mèdica 10 pastilles, per què has de comprar una caixa de 40? I aquí s'hauria de veure, aleshores, què tenen a dir les grans companyies farmacèutiques. Perquè, clar, aquí està molt bé. Jo venc una caixa de 40 i què em faig a les 30 restants? Doncs van a la paperera o van a les escombraries perquè no les he necessitat. Aleshores, val la pena això, però, clar, després aquí hi hauria el negoci. De dir, estic perdent, si només venc 10 pastilles en comptes de 40, no guanyo tant. És a dir, que penso que això s'hauria de veure en tota l'amplitud.
No, completament d'acord amb el que diu Lluís. Completament d'acord.
Amb el tema de la igualtat,
que no és tant una qüestió d'euro per recepta, sinó qüestió de la pressió de les indústries farmacèutiques perquè aquests productes venguin. Quin servei fan les indústries farmacèutiques? Jo recomanaria un petit llibret, penso que la veritat, Cristianisme i Justícia, i crec que el va escriure la germana Teresa Forcades, que feia una crítica severíssima al comportament de les indústries farmacèutiques i de la preocupació escassíssima que tenen per la salut de la gent, sinó sobretot pel seu negoci. Produir medicaments d'aquests que no serveixen per res i que es venen bé, i en canvi aquells que necessiten no es fan. Per tant, completament d'acord.
La Teresa Forcades, el que va passar és que quan tenia previst tenir una ponència en un congrés de medicina, l'organitzador la va trucar dient, doncs, mira, millor que no vinguis, perquè si tu vens, les companyies farmacèutiques se'n retiren el suport econòmic que ha permès organitzar el congrés. Sí.
Això va ser quan hi havia tot l'enrenou de la gripa,
sí.
que bueno, també va fer molt famosa Teresa Forcades per les seves declaracions.
Per tant, diguéssim, clar, hi ha molts interessos. I per què aquesta mesura l'han impugnat? Només perquè era recaptar per Catalunya o l'han impugnat a pressió de qui? I de què? Això també seria interessant saber-ho.
Bé, avui a la tertúlia, quan són 9:15, estem parlant amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, i amb Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Què pensen del que està passant a Mali amb aquest conflicte i aquesta acció militar de França, que ha tingut un important suport dintre i fora del país veí a causa de la necessitat d'acabar amb els focus de terrorisme d'inspiració islamista.
I, no ho sé, malauradament França s'ha convertit en un àrbitre d'Àfrica, cada vegada menys, aquesta és la veritat, perquè Xina hi té una presència que va creixent, però encara França considerava sobretot les seves antigues colònies com un espai d'actuació on anava sempre a buscar minerals, a vendre armes, a canviar dictadors, a mantenir la corrupció, com han fet tota la vida. I en aquest cas consideren que aquest és un territori seu. I desgraciadament els diaris no diuen el que han de dir. Estan parlant d'atemptats terroristes, que hi són, però la setmana passada l'acció militar francesa va voler alliberar un ostatge. Un ostatge d'un senyor que era un espia del govern francès que estava retingut. El van voler alliberar. L'acció va fracassar. L'espia va morir i un parell dels francesos que estaven allà també van morir. El diari posava espia francès i dos soldats dels francesos morts. I què no es deia el diari? Que en la mateixa operació 17 persones de Mali havien mort. És a dir, per salvar un francès, que a més era espia i que no el van salvar, resulta que van matar 17 malians. Penso que aquestes coses s'han de conèixer de prop. No conec prou bé la situació, i segurament de la situació de Mali és delicada, perquè hi havia... Vaig dir-li una vegada fa uns anys, i haig de reconèixer que la situació era molt estable en aquell moment. Tenien un president conegut com ATT, Amadou Touaré, no sé què, que mantenia el poder amb bastanta estabilitat, el país era tranquil, es podia anar a tot arreu, almenys a la zona de Bamako. Sí que hi havia doncs, alguns problemes cap al nord, cap a Tombuctú i coses així, però ara sembla que la cosa s'ha esvolotat. Aquí també hauria la pena veure què ha passat amb les relacions amb Argèlia, que ha fet Argèlia amb gent que tenia allà, que molts d'ells han anat a Paramali, i coses per l'estil, però conec poc la situació.
De fet, aquesta quarantena d'ostatges occidentals segrestats a Algèria són una represàlia per la intervenció a Mali, que, on Algèria ha donat suport a França.
Sí, però aquí hi ha un, per mi, els islamistes, no sé si han calculat bé el tema, en una qüestió, fer ara quin grup d'ostatges, doncs resulta que hi ha americans, a Suècia, etc. Aleshores, han ampliat la internacionalització del conflicte i, per tant, França pot tenir molt més suport, fins i tot militar, d'altres països per resoldre el tema, perquè s'han ficat en ciutadans d'altres països. Aleshores, no sé si aquest tema s'agafarà doncs, molta més volada justament perquè s'ha internacionalitzat més del que hi havia abans. Perquè ara, abans es podia entendre com una mica França i Mali, amb el tema d'Algèria al mig, però és que ara hi entrarà molt més en joc altres països.
Mm-hmm. Doncs bé, en tot cas, es diu que això pot ser una guerra llarga, potser no de grans episodis bèl·lics, però pot ser una guerra llarga, com... No.
Seria desitjar que no ho fos, però...
Això, ens agradaria dir que s'acabarà aviat, no? Sí, però bé, ja veurem el que acaba passant. I parlem de temes de corrupció a l'estat espanyol, perquè ahir vam saber, després d'una informació revelada per Suïssa, que Luis Bárcenas, extresorer del PP, tenia 22 milions en comptes a Suïssa. Està, recordem-ho, acusat de suborn, delicte contra la hisenda pública i blanqueig de capitals en el cas Gürtel, en la trama valenciana. Una vegada més, i això no és qüestió d'un partit o d'un altre, surten.
La setmana passada parlant del finançament de Unió Democràtica, ara sí, parlant del finançament del PP, aquest és un tema que...
Amb peticions de dimissió a Duran Lleida, sí, que arribaven de pràcticament tots els partits.
Això està passant una mica a tots els partits, i penso que cal reformar el sistema de finançament dels partits. La veritat és que no sé com, perquè no és senzill, però caldria buscar-ho, perquè si no acabem amb unes situacions que sembla que siguin un focus per promoure la corrupció a tots els partits polítics, i si no a tots, en aquells que tenen més diners i que són els més de més pes polític, per descomptat.
Jo aquí el que veig en aquest tema és justament que al PP li cau la bomba que ha volgut tirar a casa, que ha volgut tirar als altres. Amb el tema que va sortir durant les eleccions, aquell informe del Mundo, que va acusar un informe que no signava ningú, que no era policia, no hi havia cap jutge darrere, no? Però que va acusar doncs, Artur Mas i altres convergències, etc., de tenir doncs, diners a Suïssa. Uh-huh. Que això podia aparèixer, encara que si fos d'una actuació d'un jutge i tal. Però el que és interessant és ara fer el repàs a les hemeroteques. Què veure, què va dir la Rosa Cospedal, per exemple, el mateix Cristóbal Montoro, etc., que van dir acusant per tot arreu, que tal, que haurien de dimitir, que això i que això, i ara, que ho tenen a casa, no tenim informació suficient, presumpció d'innocència, etc. És a dir, perquè no van utilitzar el mateix comportament. I perquè aquí això és més seriós, perquè hi ha aquí el tema de justícia. Abans era una filtració que no se sabia. Per tant, és un tema greu aquest i que s'hauria de plantejar a veure què passava. I el segon seria un tema que no s'acaba de resoldre bé, també. Sempre hi haurà errors i comportaments inadequats, però el greu a Espanya és que hi hagi impunitat. Perquè aquest és el tema greu, perquè que hi hagi comportaments inadequats, doncs es poden produir i sempre més o menys n'hi haurà algun.
Hi ha diputats a València i en altres parlaments autonòmics que són imputats.
Molta gent, molta.
Hi ha impunitat. L'altre dia hi havia un diari que posava el plano de corrupció i tal. Estava tot ple. I a Espanya, per exemple, del PP i el PSOE, ple. I a Catalunya també, CiU, etcètera, i altres zones, però ple. I aleshores el tema és de la impunitat, com el tema dels bancs, si s'han gestionat de manera adequada, estan encara en nous consells d'administració, és a dir que...
Recordem que fa només un any i mig Francisco Camps dimitia com a president de la Generalitat Valenciana per uns vestits poc explicats, sí. Si els havia pagat o no. Evidentment, això al costat de 22 milions d'euros a Suïssa sembla que no és res, no? I va dimitir en un país on no es dimiteix. També s'ha de reconèixer això.
Després d'un llarg procés de persecució.
Sí. Senyors, ho hem de deixar aquí. Només una pregunta perquè em contestin sí o no. Veuen bé aquests 23 decrets de Barack Obama per endurir l'accés a les armes de foc als Estats Units?
Imprescindible, si poguessin, si no vindrà, com s'ha demostrat.
Sí, jo penso que sí, únic ara de veure, perquè em sembla que ha passat la pilota al Congrés, i a veure què passa al Congrés.
On hi ha majoria perquè republicana, no de les cambres.
He donat una resposta, diguéssim, interessant, perquè no se'n produïen respostes d'aquest tipus als Estats Units, però no vol dir que això tiri del tot endavant. Veurem ara com s'avalua perquè la mentalitat americana, encara malgrat tot, i després els lobbies d'armes...
De fabricants d'armes, ja ho sabem.
Són impressionants, no?
Gràcies, Lluís Serra i Arcadi Oliveres, per haver-nos acompanyat avui en la tertúlia. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Són les 9, moment de repassar l'última hora informativa, els titulars amb la Sara Cruz. Després tindrem una nova edició de Plusvàlua del Primer Cafè sobre consum. Parlarem dels serveis de subministrament de gas i també ens visitaran dos membres de la renovació carismàtica en l'esperit, un carisma eclesial que celebrarà una trobada aquest cap de setmana a Barcelona. Això i nutrició i salut fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Des de les 11 de la nit a Catalunya ja no es cobra l'euro per recepta. El sistema informàtic ha començat a funcionar de moment sense problemes. La suspensió de la taxa, que s'aplicarà com a mínim durant 5 mesos, va ser decretada pel Tribunal Constitucional. Aquest també ha suspès l'impost als dipòsits bancaris aprovat a Catalunya i ha deixat en suspens les taxes judicials catalanes. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, ha donat pistes sobre com l'Estat podria frenar l'escalada sobiranista. Segons Margallo, amb algunes concessions en infraestructures, cultura i finançament, n'hi hauria prou. A Madrid, però, Margallo ha afirmat que el govern ja està donant resposta a les principals queixes de Catalunya en aquests tres eixos i que presta molta atenció a la llengua i a la cultura catalanes. Marxem cap a l'exterior. Una milícia islamista ha atacat un camp d'extracció de gas a l'est d'Algèria i ha causat de moment dues morts. Retenen, a més, una quarantena d'hostatges, la majoria estrangers, entre ells francesos, britànics i nord-americans. Es tracta d'una represàlia per la decisió d'Alger d'autoritats dels avions francesos a sobrevolar el seu país aeri. La milícia vol sortir del país amb aquests hostatges. En aquest context, avui dijous es farà la reunió de ministres d'Afers Exteriors a Brussel·les per estudiar una resposta comuna a aquesta crisi que pateix Mali. En esports, el Barça va caure ahir contra el Màlaga en empatar el partit en últim minut a dos gols i, per tant, deixa oberta l'eliminatòria de la Copa del Rei. El partit de tornada contra el Màlaga es disputa dijous, dia 24, a les 10 de la nit. Per cert, que Pep Guardiola ja ha decidit el seu futur. El Bayern de Múnich ha fet oficial la contractació del tècnic per 3 temporades a partir del pròxim mes de juliol. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
La dona és ajuda per a l'home, com l'home és ajuda per a la dona. En el seu encontre s'acompleix una concepció unitària de la persona humana, basada no en la lògica de l'egocentrisme i de l'autoafirmació, sinó en la de l'amor i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Es el momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste, de ponerte de moda y a un precio que gusta, porque lo que quieres ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Bruses, faldilles, pantalons i jerseis de dona per només 19,99 euros.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 10:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 6 minuts i mig de les 9, comencem el Plusvàlua del Primer Cafè, l'espai sobre consum, amb el qual comptem amb l'ajuda de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlarem de les revisions del gas de cara a l'hivern i en aquests moments en què posem en funcionament les estufes, les calefaccions, de fet, en molts casos ja ho estem fent des de fa setmanes, pensem que és una bona època per repassar els aspectes més útils i interessants de les revisions del gas, per evitar també qualsevol revisió que no toca. Què ens cal saber sobre les revisions del gas per estar tranquils, per actuar correctament, per complir amb les nostres obligacions com a consumidors responsables i per tenir-ho tot en regla? Aquesta gran pregunta i altres qüestions intentarem respondre avui amb la col·laboració, com dèiem, de l'Agència Catalana del Consum. Ens acompanya Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel, que avui tornarà fidel a la cita dels dijous a les 8 del vespre. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I també saludem Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Senyor Conesa, estem de cara ja a l'hivern, hem d'engegar estufes, calefaccions... El tema de les revisions de gas és un tema important. Primer de tot, agrairíem que ens concreti quan hem de passar la revisió del gas butà i o la del gas natural.
Bé, sí, lògicament estem a l'hivern i tothom té engegat els sistemes de calefacció. Si bé, lo recomanable haguera sigut que aquests sistemes de calefacció revisar-los just abans d'engegar-los.
És a dir, ja arribem una mica tard.
Ja però, esclar, però, sempre s'ha de fer per seguretat. Però, esclar, no totes les coses van lligades amb l'estació, en el moment de si fa fred o fa calor. Hi ha coses que requereixen doncs unes revisions periòdiques i amb un temps determinat. En aquest cas, les instal·lacions fixes de gas butà, per exemple, que s'han de fer cada 5 anys. Pensem que les de gas butà...
És obligatori.
És obligatori, cada 5 anys, però que les de gas butà, hem de pensar-hi que la responsabilitat de la seguretat d'aquestes instal·lacions és nostra. Però nosaltres som nosaltres que hem de cuidar de que cada 5 anys fer la revisió, avisar amb una empresa instal·ladora que sigui de confiança, que ens pugui fer aquesta revisió, tot plegat. No hem d'esperar, vull dir, ningú ens ho dirà si no som nosaltres.
Nosaltres els usuaris, els propietaris.
Els usuaris, els que utilitzem doncs una instal·lació fixa de gas butà. Som nosaltres.
Ningú vindrà i ens dirà, no, vostè ha de pagar la revisió.
Però està marcat en algun document, està marcat quin dia hem de fer-ho?
Sí, per una raó, perquè és cada 5 anys, però en el moment en què es va fer la instal·lació, les persones que es van fer la instal·lació ens van lliurar un certificat i, per tant, sabíem segur quan i a la vegada també hi havia aquest certificat la data en què s'haurà de fer la nova revisió.
I això tant en gas butà com en gas natural?
Estem parlant de gas butà, primer.
Primer.
Sí, perquè aquí hi ha unes diferències. En aquest cas, com dèiem, hem de ser nosaltres que hem d'avisar a una companyia instal·ladora de confiança i, si no sabem, doncs aquí, perquè no ho coneixem, perquè a vegades doncs, no tenim constància de qui ens ho pot fer bé, sempre ens podem dirigir en el gremi d'instal·ladors, a Ferca, que aquests ens donaran un ventall d'empreses responsables i de confiança. Però som nosaltres. Quan parlem de la inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural o dels aparells de gas, pensem que aquí, que també s'ha de fer cada 5 anys, vull dir, igual que la de butà, però ha de ser l'empresa distribuïdora de gas la que ens avisi i que sigui la que ens enviï una empresa per ells, doncs, homologada, perquè ens faci tota la revisió de la instal·lació.
La diferència és que aquí paguem una quota mensual o bimensual, cosa que amb el butà no passa. Al butà comprem la bombona.
Bé, no forçosament. Quan paguem una quota, paguem una quota de manteniment. Però la quota de manteniment no és obligatòria. O sigui, nosaltres podem fer amb la nostra companyia de gas doncs un contracte de manteniment que pagarem una quota cada mes i ells ens faran les revisions anuals.
No, però
la de cada 5 anys, la de cada 5 anys ja està regulat que és un pagament que s'ha de fer al comptat per fer aquella revisió.
Em referia també al que consumim, que això també es pot pagar amb quota.
Sí, que podem posar-hi aquest de manteniment, però és que la quota que paguem cada mes és una quota, doncs, que perquè és un servei que ens donen. Amb el gas butà no paguem una quota contractada, però paguem les bombones de butà cada mes.
Vull cada vegada ens les hem de pujar a casa.
Exacte. És el mateix. La diferència està en que amb el butà som nosaltres qui cada 5 anys hem de preocupar-nos de la revisió i amb el gas natural són l'empresa subministradora que té l'obligació cada 5 anys d'avisar-nos que farà la revisió i fer-la.
Ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra en aquest espai plusvàlua del primer cafè. Animeu-vos a trucar-nos per plantejar qüestions sobre el gas butà, el gas natural, dubtes que tingueu, si us falla una caldera, què heu de fer o altres coses que us hagin, si us hagin presentat com a problemes moltes vegades. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Podeu trucar des d'ara per dir la vostra i entrar un moment aquí en directe. Bé, això del temps en què comencem a obrir les calefaccions és molt variable, no?, segons l'any. Però aquest any sembla
fred,
que el fred ha vingut més tard i no està sent molt continuat, sí, el fred, també,
sí,
és veritat.
I el que està clar és que vostè diu, senyor Conesa, que fins als 5 anys no és d'alguna manera obligatori o recomanable fer aquesta revisió.
No, és obligatori fer
obligatori. Però rebem constantment visites d'empreses que volen fer aquestes revisions, i a més són visites inesperades, que també et donen una mica poca confiança moltes vegades.
Bé, moltes vegades, doncs, pel propi desconeixement que tenim doncs, d'aquesta normativa, i precisament, tal com dèieu al principi, aprofitant que ve l'hivern i que doncs, les calefaccions s'engeguen i totes aquestes coses, és fàcil trobar-se amb aquestes visites doncs, que per fer-nos una revisió. Ens poden dir que venen de part de la companyia. Tinguem en compte que el que també és obligatori és que els aparells de calefacció, de gas i necessitem és també voler fer una revisió cada any. Per tant, pot ser que aprofitant el temps, com dèiem, hi hagi algú que digui, escolti, vinc a fer-los una revisió. En primer lloc, si és pel gas, el que hem de fer és comprovar que la companyia ens hagi enviat aquesta persona a fer la revisió.
Per tant, trucar a la companyia al moment.
Trucar a la companyia en el moment. Si no els han... O si ells no l'han enviat, no li obrim la porta, vull dir, no. I si ens diu que ens ve a fer una revisió del gas butà, nosaltres l'hauríem d'haver demanada. Si no l'hem demanada nosaltres, vol dir que és una persona doncs, que va per lliure i que no sabem quines intencions té. No li obrim la porta.
Perdoni un moment, senyor Conesa, que fem un incís perquè tenim una trucada esperant. Ens ha trucat Joana, de Barcelona. Joana, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Mira, només és un... Digues?
Sí, sí, digui, endavant, endavant. No sé si té la ràdio posada perquè la sentim
ja
com amb ressò. Ara, endavant.
Em canvio la cuina, o sigui, els fogons.
Sí.
Pot ser qualsevol persona autoritzada o s'ha d'avisar a l'empresa de gas?
Si es canvia la instal·lació de la cuina. Doncs si és aquesta
exacte
la pregunta que ens fa, li demanem que ens escolti a través de la ràdio. Gràcies.
Bé. A vosaltres.
Bon dia.
Si vostè fa un canvi d'una cuina a casa, la pot fer perfectament a través d'un instal·lador que sigui un instal·lador que tingui carnet oficial professional, que estigui, doncs, en el registre d'indústria de la Generalitat de Catalunya, que sigui autoritzat, que sigui de confiança, i que verdaderament ell, quan acabi de fer-li la instal·lació, li farà un certificat conforme s'ha fet aquesta instal·lació i automàticament ja li deixarà la data en què vostè ha de tornar a fer la instal·lació. Però sempre això, que sigui un instal·lador autoritzat, un instal·lador que verdaderament estigui doncs, en el registre de confiança. I com dèiem abans, si vostè ja en coneix un, fantàstic. Si no, truca vostè en el gremi doncs, d'instal·ladors i ells li facilitaran doncs, diversos noms. Però pensi que sempre li ha de deixar després el certificat de la instal·lació, perquè aquesta és la seva garantia que allò s'ha fet bé i, a més, li serveix com a data de referència per quan ha de tornar a fer la revisió. Demani, i que segur que això ho farà, però totes les dades de l'instal·lador, la factura, tot el preu, el NIF, i pensi que tenen l'obligació de tenir una tarifa de preus, que per tant vostè ho pot consultar i pot saber abans el preu que ha de fer mitjançant que li lliurin un pressupost.
Però queda clar, senyor Conesa, que la instal·lació d'una cuina, d'uns fogons que ens canviem a casa, va per separat,
sí, no
totalment
va,
per separat del gas i
no,
que no hi hagi
no ha
confusió.
No ho ha de fer forçosament. Vull dir, pensem que ja les companyies de gas també ofereixen el servei d'instal·lar i vendre doncs, aparells, però això avui dia és optatiu.
Sí, sí, és un mercat, diguéssim, més liberalitzat, el de la instal·lació de cuines. Hi ha negocis, hi ha botigues que també ho ofereixen. Gràcies per l'aclariment. Abans ens havíem quedat, senyor Conesa, amb el tema de la revisió anual de les calefaccions o les revisions...
Les visites inesperades.
Visites inesperades.
Sí. Pensem, doncs, això, que el que dèiem, si no l'hem demanat o no hi hem consultat a la companyia i ens diuen que no, no li obrim la porta. No cedim a les pressions, perquè a vegades, escolti, que vostè cada té... No, escolti, perdoni, jo no l'he demanat, per tant, ho sento molt i no cal que insisteixi. O, escolti'm, jo he trucat a la companyia, m'han dit que vostès no els representen, per tant, no cal que insisteixin més. I ja està, no ens deixem portar per aquesta pressió. I, en tot cas, si nosaltres requerim doncs amb un d'aquests instal·ladors, perquè en aquell moment coincideix amb que tenim una necessitat o el que sigui. Sol·licitem el que dèiem abans, el carnet oficial professional, que s'acreditin. Pensem que tots els instal·ladors de gas estan d'estar autoritzats per la Generalitat de Catalunya, han d'estar en el registre de la Direcció General d'Indústria. Vull dir que, per tant, exigim la documentació abans.
Mm-hmm. Senyor Conesa, alguns oients ens estan comentant que també reben oferiments pel manteniment de la caldera. Aquestes visites inesperades també relacionades amb el manteniment de la caldera.
I en forma de trucada telefònica, moltes vegades també.
Pensem que és el que dèiem, els aparells de calefacció, refrigeració, tots aquests aparells que s'ha de fer la revisió anual, aquests nosaltres som completament doncs, lliures d'encarregar-los a qui vulguem. Per tant, no és una cosa estranya de que hi hagi companyies que ens ofereixin aquest servei.
No ens hem d'espantar, d'entrada.
Ah, que ens ofereixin. Escolti, nosaltres fem el manteniment de calderes, tal i tot plegat. Miri, a mi no m'interessa, però em deixen la meva una targeta i em podrà interessar. Pensem que aquest manteniment el podem, si volem, contractar. Contractar-lo vol dir que cada any ens anirem fent el manteniment d'una forma sistemàtica. Aquest manteniment, les companyies doncs, comercialitzadores de gas te l'ofereixen, el pagues mes a mes i, a més, ells et resolen qualsevol problema que puguis tenir durant l'any, però no és obligatori. Tu pots escollir qui mentre ho facis. I això és molt important fer-ho, perquè és la pròpia garantia de seguretat que tens tu. I, per tant, és un tema que no el podem deixar. I pensem que automàticament, que ens han fet una revisió d'aquestes, si és normalment amb el tema doncs d'aparells d'una caldera, el que ho faci ens posarà una enganxina conforme d'on s'ha fet i ens dirà doncs, la data perquè l'any següent es torni a fer. Pensem que aquestes certificacions també les hem de tenir quan es tracta de revisions de gas butà o de gas natural. Uh-huh. Amb el gas butà pensem que ens han de posar l'instal·lador una enganxina a la instal·lació fixa amb la data i també doncs, amb la nova data de revisió. I també ens ha de lliurar un certificat o sigui, de que la instal·lació està correcta. Però pensem que no totes les instal·lacions de butà tenen l'obligació de fer la revisió cada 5 anys. Per exemple, una estufa de butà o una cuina mòbil. Aquestes no tenen cap obligació de fer-se, només són les fixes. Que només, aquestes tenen només una bombona de butà i és mòbil, doncs són les fixes. I pensem també que quan parlem de revisar la instal·lació fixa. No parlem d'uns altres aspectes importants amb el butà, que són el tubo flexible i també doncs, l'aparell regulador. El tubo flexible indica sempre la data de caducitat del tub. I això ho hem de controlar nosaltres, perquè si veiem que aquesta data està a prop doncs, de caducar, o sigui, que indica que el tub aquell ja no ens mereix la garantia que hauria de tenir, canviem-lo. No el anem mantenint. Vull dir, segurament que moltes vegades no en som conscients i probablement tenim estufes que s'engeguen d'any en any i si anem mirant, a la millor fa 4 anys que està caducat aquell tub. Per tant, és un problema que tenim a casa i que ens podria portar un problema. En canvi, els reguladors no tenen caducitat. El regulador funciona o no funciona i no s'ha de revisar. Vull dir, el podem utilitzar fins que arriba un moment en què si s'espatlla l'hem de canviar. Però res més que això.
En la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, això és Plusvàlua del primer cafè, ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, i avui hem dit moltes coses, hem intentat ajudar-vos, amics oients, a aclarir algunes qüestions relacionades amb els subministraments de gas butà i de gas natural. Ja sabeu que encara teniu uns minuts, pocs, però teniu uns minuts per trucar, com ha fet Joana de Barcelona. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Per tant, senyor Conesa, el contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora no és obligatori. L'empresa ens ha de lliurar un document, oi? Per,
sí,
d'acord amb el manteniment que ha fet.
Hem de tenir el manteniment per saber. Però, per exemple, quan parlem de les instal·lacions fixes, per exemple, de gas natural, en aquí la companyia ens ha de... la companyia instal·ladora, que ens ha, lògicament, ha enviat la pròpia subministradora, perquè són ells els que...
Aquesta és la diferència que dèiem entre gas butà i gas natural.
Ens ha de lliurar un certificat de la inspecció. També aquest certificat té la validesa de 5 anys. Per tant, totes aquestes documentacions les hem de guardar. Les hem de guardar com a garantia i també com a recordatori.
Perdoni, tenim una altra trucada, Maria Teresa, de Barcelona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. És que volia preguntar, fer una consulta sobre la compra d'una estufa de butar, sí, que la que tenia se'm va espatllar. Bueno, n'he comprat una de nova i aquesta fa molta pudor. No, no sé, abans, quan encenia l'estufa, bueno, sempre tenia bona ventilació, no? Algo obert o... Però és que aquesta, encara que estigui obert, fa una olor com de cera, no? Són... ja pensava que només seria els primers dies, però ja fa bastants dies que la tinc, potser ja fa un mes, i encara fa una pudor que em molesta, que es temereja i tot. No...
Vostè vol saber si hi ha alguna causa en aquesta, en aquesta mala olor, o si pot ser algun problema...
Sí, no sé si és normal això, que...
Si és perillós, també.
I també si és perillós, exacte. Senyor Cunesa, pot donar-li alguna...
Jo crec, Maria Teresa, que el meu consell és, en primer lloc, per ser correcte, hauria de fer la flama blava i d'una forma silenciosa, no l'hauria de sentir, i a la vegada no hauria de fer pudor. Per tant, si vostè es troba de que amb qualsevol d'aquests problemes, que la flama no és blava, que fa soroll a l'hora de la combustió,
no,
que
sí
fa
que
pudor,
és blava, sí, sí
és blava,
que és blava,
però que fa pudor, pot ser que hi hagi algun petit pudor en algun altre lloc. Per seguretat, ventili bé, perquè no hi hagi cap problema, doncs, de que es concentri, doncs, gas, i faci, o sigui, avisi en aquella empresa que vostè ho va comprar.
Sí, la que
clar,
li ha venut.
Sí, 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 que li facin la revisió,
però el que volem és
si és alguna avaria, que li arreglin o que li canviïn l'estufa.
Sí, com que hi ha garantia encara...
Per això.
Sí, és el que tindré de fer, d'anar doncs... a la casa que me vaig comprar...
Sí, fàcil.
I que me la canviïn, perquè és que no pot ser això.
No, fàcil per seguretat. Per seguretat, sí, sí, perquè, sí, vull dir, a la millor podríem dir sempre aquelles coses, oh, és que això és perquè és nou i que si la pintura...
Sí, però és que fa molts dies
cuidado,
ja i no...
Amb aquestes coses no hi juguem.
Gràcies, senyora Maria Teresa de Barcelona. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Doncs bé, amb les trucades hem hagut de fer alguns incisos, però bé, per anar acabant, dues qüestions, senyor Cunesa. Si no ens han prestat un bon servei, les empreses de gas natural, sobretot, o de gas butà, com podem reclamar?
Una mica com el cas de la Maria Teresa, però amb una instal·lació fixa.
Amb una instal·lació fixa, com que és un instal·lador, i és un instal·lador, doncs, que és una empresa de serveis, aquesta empresa, lògicament, ha de tenir fulls de reclamació i denúncia. Per tant, si no ens ho han fet bé, primer reclamem a l'empresa, doncs, exposant la nostra reclamació quina és. Ens tenen de contestar, com sempre, en un mes. Si en un mes no ens han contestat o no ens han donat solució al nostre problema, podem automàticament fer la reclamació a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o la pròpia Agència Catalana de Consum. Pensem que es pot fer, doncs, a través, doncs, telemàticament, a través, doncs, de la www.consum.cat, que es pot fer presencialment o consultar a través del 012.
L'important és que es faci.
L'important és que es faci, perquè, a més, pensem que són temes d'aquells que no es poden... Que per això la Maria Teresa, insisteixo, que no ho demori. Val més la seguretat que no pas, doncs, allò de dir potser sí, que no, que ja passarà.
Hem d'acabar ja, només ens queda recordar que la Generalitat i el sector del gas han posat en marxa una campanya de seguretat en les instal·lacions domèstiques de gas, i en aquest sentit, doncs, els oients que vulguin saber com és aquesta campanya o quins consells de seguretat se'ns donen, doncs, tenen possibilitat, no?, de consultar aquestes informacions o de sentir algunes falques o alguns anuncis que s'estan posant.
Sí, sí, i qualsevol, doncs, dubte, trucant al propi sector o, tal com dèiem, al 012...
O 3w.consum.cat.
Consum.cat, com sempre, la web de l'Agència Catalana del Consum. A l'abast de tothom. Gràcies, senyor Alfons Cunesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins dijous vinent, si Déu vol.
Gràcies a vosaltres, bon dia, fins dijous, si Déu vol.
Carla, acabem recordant que aquest vespre el programa Plusvàlua es parlarà de temes
aquest
internacionals,
vespre,
oi?
Sí, a més, en el moment convuls en el que tenim, amb les guerres, doncs, que tenim sobre la taula, serà molt interessant. Tindrem el senyor Francesc Reventós, economista i exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i d'Espanya, i parlarem sobre economia, geopolítica i governança mundial en el segle XXI, un futur incert.
avui a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Bon programa. Gràcies, Carla. Gràcies.
Gràcies, Ignasi.
L'usvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe. Presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn Hipercor tal com tu prefereixis, el tall, el nostre mostrador de carnisseria...
O geneta i pretallada en còmodes safates.
I sempre al preu que més et convé.
Xai de llet per mitjos o sencer a 10,95 euros al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La renovació carismàtica, aquest estil de pregar i de fer vida en comunitat a través de la lloança i la invocació a l'Esperit Sant. És notícia aquesta setmana a Catalunya perquè celebra una trobada dissabte i diumenge a Barcelona. Una trobada presidida per mossèn Mario Chico Rossi. Es fa a la Balmesiana, al carrer Duran i Bas, número 9 de la capital catalana. Des de les 10 del matí de dissabte, amb sessions de matí i tarda, i també a partir de la mateixa hora, a les 10 del matí, diumenge, igualment al matí i a la tarda. Ens acompanyen avui per parlar d'aquesta trobada de la renovació carismàtica catòlica en l'esperit, Ricard Martínez i Angelines Lozano, membres de comunitats de la renovació carismàtica a Barcelona. Senyor Ricard Martínez i senyora Angelines Lozano, bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Com estan?
Bon dia, molt bé.
Molt contents.
Contents de, viure contents. Aquesta experiència.
I de poder-ho comunicar a través de la ràdio que ens inviteu.
Sí. Com definirien el que són els grups i les experiències personals a través d'aquest carisma eclesial, de la renovació carismàtica catòlica?
Bueno, jo penso que la renovació carismàtica és una gràcia de revelació. I a partir d'aquesta gràcia de revelació, aquesta experiència que les persones tenim del Senyor a través d'una fusió de l'Esperit, els germans prenguen per nosaltres, hi ha com una necessitat de compartir aquesta mateixa experiència amb germans que també l'hagin tinguda. Llavors és quan es formen els grups. I els grups, doncs, vull dir, anem allà essencialment a lluar el Senyor. A lluar el Senyor i a compartir la seva paraula, perquè el fonament de tot això és la pregària personal, els sacraments i tot això. Allà ens reunim per lluar el Senyor, per compartir la seva paraula, per donar testimonis. I després tenim la relació entre tots els grups, no? Que vull dir que ens estimem molts, però cadascú, pues, segons la seva, el seu barri o el que sigui, pues, pot estar en un grup o en un altre.
Angelina Solzano.
Sí, no. Yo para mí, como experiencia personal, ha sido mi encuentro con Cristo. Yo, desde muy joven, siempre he estado en la iglesia, siempre he estado, he rezado muchos rosarios, he caminado mucho buscando a Cristo y puedo decir con mucho gozo que en la renovación carismática me he encontrado con Cristo. Ha sido un encuentro personal donde por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, desde tomar conciencia de que Él en mi vida lo es todo, he podido tener un encuentro personal con Él, vivir en Él y saber que Él vive en mí. Entonces esto me ha dado una paz interior tremenda, me ha dado una seguridad en que en Él estoy bien segura, que en Él estoy segura, están seguros mis hijos, están seguros mis amigos, que, bueno, es el único pilar donde yo puedo apoyarme para ser feliz. Entonces, pues claro, es una invitación a que, bueno, que no hay angustia, no hay problema, no hay nada que sea superior al sentirte amada por Dios.
I en aquesta trobada, que és anual i que es fa a Barcelona, què és el que vostès ofereixen? També pensant, suposo, en persones que ens escolten i que poden estar interessades a conèixer com és la renovació carismàtica i s'acosten a la Valmasiana.
I tant que sí, sí, sí. Aquesta és una trobada a nivell de Catalunya. O sigui, un cop a l'any, tots els grups de Catalunya pues, tenim una trobada. I els no pot venir tothom, perquè a vegades pues, hi ha gent que... o perquè treballa el dissabte o el que sigui, però ens trobem tots allà. Llavors busquem un lloc que sigui una mica equidistant a tots i que tinguin facilitat de comunicar-se. En aquí compartim la joia de ser estimats pel Senyor i de l'experiència del Senyor. Llavors sempre demanem pues, que un mossèn, en aquest cas és el mossèn de la parròquia de Torrelles de Llobregat, que ens vingui a donar les xerrades. I nosaltres, doncs, vull dir, heu acompanyat això. Un dels dons de la renovació és el de la música, també. Llavors, lluem el Senyor amb instruments, cantant amb el cos. Com deia Sant Agustí, qui prega cantant, prega dues vegades, i això és una de les coses que fem aquí a la renovació i aquests dies. I estem, invitem a tothom, que és lògic, vull dir que si venen tindran realment... a vegades els joves es queixen de que les eucaristies no hi volen anar perquè són tristes, que són avorrides, que vinguin aquí, encara que sigui només per curiositat, i segur que veuran com això és una gran festa.
Les sessions són des de dissabte al matí, amb trobades de lloança, una cosa que vostès diuen les ensenyances o els ensenyaments, que són com sessions més formatives, no?
Sí, sí, sí.
I també una altra experiència, que és la de la intercessió general, el que deia vostè, senyor Martínez, de pregar els uns pels altres.
Sí, però això, que ho parli de les Iglesias, que també li agrada.
Endavant.
Bueno, sí. Desde luego, es un encuentro gozoso con todos nuestros hermanos. Y también el mundo que está oyendo tanta cosa negativa, es precioso venir y ver cómo nos amamos, porque es una gratuidad. El amor que hay en la renovación es gracia, todo es gracia. Y una de las gracias que tiene la renovación es la de la intercesión. Es el poder pedir por los demás. Yo escuchaba ayer en una emisora de televisión pues que han habido varios milagros y se empieza a hablar mucho de milagros. Pues es un verdadero milagro que no es palpable, pero es tan beneficioso y es la sanación interior de las personas. Hay muchas personas heridas, hay mucho dolor acumulado en corazones y cuando hay la intercesión, cuando dejamos que obre Cristo, que el Espíritu obre en nosotros y ves que esta persona se libera, le cambia hasta la mirada, porque hay cosas que nosotros no podemos hacerlo, pero si tenemos fe, si tenemos confianza, si confiamos en que Él puede, por gracia, siempre por gracia, el Señor nos libera. Y la sanación, esta intercesión es por sanación física, por sanación interior, en una palabra, es dejar la acción del Espíritu en nuestras vidas.
Això es viurà, i moltes altres coses, dissabte i diumenge a la Valmasiana, al carrer Duran i Bas 9 de Barcelona, a prop de la catedral, a prop del portal de l'Àngel,
sí.
A prop de la plaça Catalunya.
Catalunya, que tenen allà tots els metros, autobusos, trens...
Exactament. Doncs qui vulguin que... Això, segur que els direu, vine i ho veuràs, no? Veniu i ho veureu des de dissabte al matí. Recordem que les eucaristies, per si algú vol especialment participar en l'eucaristia, són dissabte a les 6 o a 2:15, a partir de les 6,
sí.
Segons el cas, segons els testimonis que hi hagi, i diumenge a les 4 de la tarda. Suposo que sempre presidides per mossèn Mario Chico Rossi,
en aquest cas, sí.
Rector de Torrelles de Llobregat.
Ell ens parlarà sobre el lema, sobretot, de que hem posat, que és Abraham va creure en Déu i fou anomenat amic de Déu.
Abraham va creure en Déu i fou anomenat amic de Déu del profeta Jeremies, el capítol segon.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí, sí.
Queda dit aquest lema, un lema doncs, molt de l'origen de la
propio,
revelació.
Y muy propio para el año de la fe, en donde tenemos que ahondar en la necesidad de que la fe crezca. Luego, Mosén Mario, sí que querría destacar, es un gran carismático. Ha venido a Cataluña, es argentino, y ha venido pues como una bendición.
La renovació carismàtica és tot un estil eclesial. Recordem que no és un moviment organitzat amb reconeixement jurídic, sinó tota una experiència, això sí, reconeguda eclesialment en comunió amb el papa, però una mica des d'aquesta llibertat de l'esperit, també organitzaven comunitats, no? Aquesta pot ser una explicació del que és la renovació.
Sí, el gran do de la renovació, que és el do de Déu i el do de l'esperit. Vull dir, el Senyor ens dona llibertat total i la gent pot venir i pot sortir, ningú s'ha d'afiliar, no s'han de pagar quotes, vull dir, no s'ha de fer res d'això. Només el goig és trobar-nos amb llibertat per lluar al Senyor.
Hi ha diverses comunitats a Barcelona i arreu de Catalunya. Vostès, per exemple, en formen part d'algunes a l'Eixample, no?
Bueno,
o a Sant Gervasi.
Agape, i nosaltres
som allí al ladito de la Càrcel Modelo.
I sí. Nosaltres estem a la parròquia de la Bona Nova.
De la Bona Nova, en aquest cas, a Sarrià, Sant Gervasi. Sí, sí. Gràcies, no hi ha temps per més, però molt contents que ens hagin visitat en directe Angelines Lozano i Ricard Martínez, membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit. Recordem que hi ha renovació carismàtica també evangèlica d'altres confessions, per tant hi ha molt ecumenisme aquí, ara que estem a punt de començar la Setmana de la Unitat.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, en supuesto, tendremos un... Es muy cortito. Tendremos un encuentro ecuménico en el grupo Agape el día 25 a las 7 de la tarde, donde estaremos anglicanos, ortodoxos, evangélicos y católicos.
En aquest cas, l'últim dia de la Setmana de la Unitat, sí, la Festa de la Conversió, sí, de Sant Pau. Sí. Gràcies, Angelines i Ricard. Fins la propera. Que vagi molt bé la trobada d'aquest cap de setmana. Bon dia.
Molt agraït. Bon dia.
Ràdio Estel. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vin el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, donació del monestir de Santa Clara de Fortià. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Es el momento. El momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste. De ponerte de moda y a un precio que gusta. Porque lo que quieres, ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Vestits i americanes per home, amb un 40% de descompte.
Pídeselo a las rebajas.
Demana-ho al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Tres minuts i seran tres quarts de deu. Parlem de nutrició i salut. Ja ho sabeu, amics oients, aproximadament en els últims 20-22 minuts de programa, des del primer cafè de Ràdio Estel els dijous, ens acompanya Maria Josep Rosselló, professora i experta en nutrició i dietètica. Ella és a la Seu d'Urgell, a l'estudi de Ràdio Principat. Maria Josep, molt bon dia, un dijous més.
Molt bon dia. I avui és un dia gastronòmicament també marcat per una tradició. Avui és Sant Antoni,
sí.
I a molts llocs, molts, i indiscutiblement a la zona del Pirineu que això es compleix, es fa escudella. Però un bon acompanyament de l'escudella, i hem parlat aquests dies anteriors, no? I hem animat a la gent a prendre moltes sopes, i avui parlem, pues, no? Avui és la típica escudella,
sí.
Però també hem de dir que a l'hivern s'ha de menjar amanides, i avui vull parlar de del bon acompanyament per les escudelles o menjars d'hivern, que són les amanides d'hivern, que és principalment l'escarola. L'escarola és l'amanida d'hivern per excel·lència. Per tant, avui la proposta és parlar d'això, de l'escarola i altres productes semblants amb ella.
Si voleu, amics oients, dir la vostra sobre l'escarola, sobre l'amanida d'hivern, o fins i tot si algú vol sobre l'escudella, que es menja tradicionalment avui, festa de Sant Antoni Abat, ens podeu trucar. Ja sabeu que teniu les línies obertes. El telèfon és el 93 409 27 72 93 409 2772. Podreu parlar uns moments en directe amb Maria Josep Rosselló, que com sempre ens acompanya en aquest espai de nutrició i salut. L'escarola, si li sembla, comencem parlant de les seves propietats, de com és.
Sí. És realment una d'aquestes amanides originals que ens dona la natura. I per començar, diria que pertany a la mateixa família botànica, indiscutiblement que les endívies i els altres enciams, però també que les carxofes. Això és força curiós. Aquesta família botànica té aquests noms, no?, botànics complicats, que jo sempre dic que aquestes són les paraules que, per exemple, posen, no?, en aquests concursos com el Gran Dictat, complicades, no?, asteràcies, que no, la gent després no sap com escriure-la, no? Però bé, per què el fet que siguin de la mateixa família botànica, els donen unes característiques, no? Això és com les famílies, que tenen unes característiques genètiques, no?, iguals. I la principal característica és que conté un alcaloide que li dona el típic gust amarg. Per tant, pensin en l'escarola, també en l'endívia, que és un producte també molt de temporada, i indiscutiblement aquell gust amargant de la carxofa és degut a aquest alcaloide que es diu intibina, que té una propietat molt interessant d'actuar sobre la vesícula biliar. Ajuda a que la vesícula biliar es buidi, per tant, se segregui bilis, té un efecte tònic sobre el fetge i depuratiu sobre el fetge, i, per tant, ajuda a digerir els greixos. D'aquí que acompanyar un àpat greixós, com pot ser avui l'escudella, amb una amanida d'escarola, ajudarà a la digestió dels greixos de l'àpat. O aquests menjars d'hivern que d'alguna manera també es tendeix a que siguin una mica més calòrics o un punt més greixosos, acompanyar-ho d'una bona escarola ajuda moltíssim a digerir aquests greixos. Per tant, aquesta propietat és fantàstica. És un producte de plena temporada. La temporada, en realitat, va de desembre a març. Després ja parlarem, que la podem tenir tot l'any. Però aquesta és la temporada de desembre a març i ara està en el seu punt idoni. A més, és una hortalissa molt resistent, tan resistent que fins i tot és capaç de suportar els freds, les neus, etc. I això està clar que és que té substàncies molt protectores. I totes aquestes substàncies protectores que tenen els vegetals, quan nosaltres les mengem, passen a l'interior del nostre organisme i també s'estan protegint a nosaltres. Però d'una manera particular li recomanem a totes aquelles persones que tenen problemes de fetge o problemes de mala digestió dels greixos que acostumin a consumir com a mínim una mica d'escarola en els seus àpats i veuran que amb constància tenen una milloria important.
Doncs bé, unes característiques, per tant, que ens poden motivar i ens poden empènyer a menjar escarola. I suposo que quan vostè diu acompanyant un àpat calent o un menjar calent com l'escudella, sempre a part. I l'escarola és un enciam que pot formar amanides amb altres ingredients freds.
I tant, i tant. O simplement una mica d'escarola amb una vinagreta o una mica d'oli o una mica d'oli i no les gotetes de llimona. És un acompanyament fàcil i, molt curiosament, també hi ha persones que no toleren bé allò que diem enciam, el típic enciam de fulla més tendra o
el més conegut, el convencional.
Sí, el típic, el que diem enciam,
sí.
Molta gent es queixa, no? No, és que a mi no em senta gaire bé, i en canvi sí que els hi senta bé l'escarola i sí que els hi senta bé les endívies. Mm-hmm. Per tant, no renunciïn a les amanides perquè no els hi senta bé l'enciam, perquè com tu molt bé deies, no només la podem menjar sola, sinó també pot ser la base d'una amanida, indiscutiblement posant tomàquets, encara que ara no és producte de temporada, però bé, ara ja sabem que hi ha a totes èpoques, no? O amb unes pastanagues o amb una mica d'àpid ratllat. És a dir, hi ha molts sistemes de fer amanides variades Però nosaltres insistim molt en el producte de temporada, perquè és que ara les escaroles són molt econòmiques, molt. Si vostès comparen comprar una escarola a qualsevol altre producte, primer de tot, són grosses, donen molt de si, es conserven molt bé, perquè és un producte que es conserva perfectament a la nevera amb una bossa de plàstic, es conserva molt bé forces dies. Perquè justament perquè té moltes substàncies antioxidants, moltes. D'aquí que se li reconeix aquesta capacitat antioxidant, anticancerígena, i també hauríem de dir que és un producte que el podem tenir tot l'any, indiscutiblement, tot l'any. Fins i tot el poden comprar amb aquestes típiques bosses que les que ens la donen neta, tallada, perdoneu, i amb aquestes bosses indiscutiblement resulten molt més cares. Però, curiosament, també dintre de les bosses és el vegetal que millor es conserva. Per tant, té una caducitat, i la veiem, que es succida difícilment, quan altres fulles de seguida estan, no?, una mica pensades. Uh-huh. Aquestes bosses tenen una atmosfera modificada. Què significa això? Pues que els hi han tret l'oxigen. Per tant, no s'estan oxidant perquè no tenen oxigen dintre. Uh-huh. La modificació no és més que això, eh? No se li ha afegit cap gas estrany i tal, no. És com l'aire que respirem, però sense oxigen. I, en canvi, clar, quan l'obrim, ja li posem en contacte amb l'oxigen. Clar, això resulta molt més car. Això ho tenim absolutament tot l'any. Però si ara volen fer una economia, que la gent s'animi a comprar les escoles, però les fresques, que com dic són supereconòmiques en aquest moment, trobaran molta oferta i podran fer amanides realment molt variades, amb una mica d'imaginació.
Ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra, podeu trucar-nos, encara teniu temps, al 93-409-2772, 93-409-2772. Podeu parlar-nos de l'escarola, d'altres amanides d'hivern que vulgueu comentar o vulgueu destacar. Per tant, tenim les línies ben obertes, també a través del Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o de l'adreça electrònica elprimercafe@radioestel.cat. Més recomanacions sobre l'escarola i l'amanida d'hivern.
Sí, sí, perquè és que en realitat no hem dit els seus nutrients. Hem parlat d'aquest alcaloide que li dona aquest gust amar, que té aquest efecte sobre el fetge i la vesícula biliar, però no hem dit que és un producte baixíssim en calories. Uh-huh. De lo més baix en calories que hi ha, perquè té sobre un 93% d'aigua. Per tant, clar, un producte que té un 93% d'aigua, està clar que li queda molt poc d'altres coses. Per tant, de què li queda molt poc? Pues li queda poquíssim hidrats de carboni. Està en un nivell de 2 a 3 grams d'hidrat de carboni per cada 100 grams d'escarola. Això és perfecte per disminuir la dosis, per augmentar, no?, el volum del menjar i disminuir la dosis d'hidrats de carboni, i de cara als diabètics és magnífic, eh? És una de les grans recomanacions. És baixa, per tant, en hidrats de carboni, baixa en greix, baixa en proteïnes, i el que té, a més, és força fibra, perquè té quasi 2 grams de fibra per 100 grams, quan la majoria d'escaroles estan només amb un o no arriben amb un gram per 100 grams. Per tant, està pràcticament al doble, i això també li dona una característica. Està clar que ja ho notem, no?, que és com més consistent, no? No és tan flonja com les altres enciams, no? Ara, si hem de destacar alguna cosa de l'escarola, és la dosis d'àcid fòlic de folats que conté. Altíssima, realment molt alta. I això és una d'aquestes vitamines del grup B. Fixeu-vos que li diem àcid fòlic, la paraula fòlic ve de fulla, i efectivament és una d'aquestes vitamines que està a les fulles. Estem parlant, per tant, d'un producte de fulles, està clar, però d'una concentració elevadíssima. I això és molt important, no només per evitar anèmies, que això és importantíssim, que l'àcid fòlic té altres propietats, per això se'ls suplementa a les embarassades, fins i tot a les dones, abans de quedar-se embarassades, moltes ja comencen a prendre àcid fòlic, perquè la carència podria provocar una malformació de la columna vertebral de la criatura. Però és molt important per augmentar les defenses. És a dir, l'àcid fòlic el nostre organisme el necessita per fabricar glòbuls vermells, però també glòbuls blancs. I ara, en aquest moment en què fa fred, que tenim que tenim molta propensió, que ara començarem a parlar de la grip segur, d'aquí dos dies,
sí.
Començarem a parlar.
Comença a fer estralls.
Exacte, exacte. És un d'aquests productes altament recomanables perquè la baixada d'àcid fòlic, i s'ha de dir que quan es fan estudis científics de població i fan analítiques a grups de població, es troba que moltíssima gent està baixa d'àcid fòlic. Per tant, no tenen un dels ingredients imprescindibles per fabricar les defenses. De manera que un motiu més per recomanar-ho, per donar-ho. I bé, ara estava recordant com fins i tot en persones que tenen incapacitat per menjar-se una amanida, persones grans, que els costa mastegar, que els hem de donar tot triturat, també l'escarola es pot liquar. Uh-huh. I liquant-la aconseguim donar-li una amanida beguda, no?
Sí.
I l'àcid fòlic, que és molt soluble en aigua, passa al liquat. Per tant, seria una altra opció a fer, no?
Uh-huh.
I bé, a mi ja em quedarien poques coses de dir de l'amanida. Podem parlar també de les endívies, no? Sense acabar el tema.
No.
Però no voldria acabar de parlar de l'escarola sense parlar de quan la netegem. La majoria de persones llencen les fulles verdes,
uh-huh.
no? Ens agrada l'escarola aquesta blanqueta, que està a l'interior, etc.
Sí.
I clar, per què? Perquè no li ha tocat el sol, però no ha tocat la llum, eh? Si uh-huh. aconseguim que aquestes plantes tinguin aquestes característiques. La part exterior, que els ha tocat més la llum, s'ha fabricat més clorofila, però també conté més aquest alcaloide amargant i, per tant, resulten com més amargues. Però si algú vol fer salut, que no les llenci, perquè ara ja hem dit les propietats d'aquests productes, no? En realitat, les fulles verdes tenen més vitamina C, tenen més intibina, per tant, seran més depuratives encara de fetge, i tindran més clorofila, per tant, també tindran més magnesi. Mm-hmm. O sigui que barrejadetes entre les blanques es poden consumir perfectament. I ja que volem fer economia, aprofitem-lo tot.
Doncs molt bé, hem parlat avui de l'escarola, molt recomanable en aquesta època, i avui no passem per alt tampoc, com ens ha dit abans Maria Josep Rosselló, que és dia de menjar escudella per Sant Antoni Abat. Alguna indicació sobre aquesta escudella?
No, bé, a mi m'agraden molt les festes tradicionals i tota aquesta gastronomia que sempre les ha acompanyat. Però avui, aquesta escudella que es fa en els pobles, que es comparteix entre la gent, jo entenc que a la ciutat costa més d'entendre aquestes coses, no? Però en els pobles es fa l'escudella per tot el poble, no? I la gent va menjar l'escudella. Una vegada més, el menjar germana, no? És ja per tots. Uh-huh. És tan bonic això de poder fer una olla grossa i dir ja per tots, i compartim el mateix. Compartir el menjar és compartir la vida. Ens agrada dir que sempre convidem a dinar els nostres amics. No acostumem a fer dinars amb els nostres enemics. Per tant, el fet de dinar plegats també ens fa amics, eh? A vegades,
sí, sí.
No? Aquestes reticències que hi ha entre els uns i els altres. La gent quan menja és com si baixés les seves defenses, no? Es relaxa, fa més família, i per tant tots aquells que puguin conservar aquestes tradicions que ho facin i que recordin això, no? Que hauríem de fer sempre aquest saber compartir i que hi hagi alimentació sobretot per tots, per tota la gran família humana, i que doncs aquesta pandèmia de la fam en el món s'acabi.
Doncs tornem a reclamar i a reivindicar i a defensar el menjar per compartir. Moltes gràcies, Maria Josep Rosselló, per haver-nos acompanyat avui, dia de Sant Antoni Abat, parlant sobretot d'escarola, però també d'escudella. Que vagi molt bé. Fins dijous vinent, si Déu vol.
Fins molt aviat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens poma Royal Gala en safata a 1,99 euros al quilo.
I bolets a 1,99 euros la safata de 400 grams.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Tornem a recordar que el setmanari Catalunya Cristiana posa en marxa una campanya de captació de nous subscriptors. La fita és arribar a aconseguir 1.000 noves subscripcions i per fer-ho es necessita gent amb empenta que vulgui col·laborar amb aquest mitjà de comunicació de l'Església Catalana. Els interessats o interessades a participar en la campanya i que a més vulgueu guanyar 20 euros per cada subscripció nova a Catalunya Cristiana, podeu assistir a la reunió informativa de dimecres vinent, dia 23 a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Joan Gaspar donarà els detalls d'aquesta campanya i els qui vulgueu assistir podeu inscriure-us trucant al 93 409 27 70. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà divendres a les 8.
Ràdio Estel.